Les 4 i 6 minuts no els enganyarem una cosa. Avui ens ha quedat un programa, no sé si molt polític o amb molts polítics, que d'alguna manera vindria a ser una mica el mateix, no? Perquè fins i tot en aquell apartat que ens agrada i del que som molt fans, que és introduir-nos dins el rellotge del temps i començar a girar-lo, avui ens hem trobat que aquesta setmana fa 91 anys de la Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya. I hem dit, home, havíem de parlar d'això necessàriament. I d'aquí a 30 minuts aproximadament ens acompanyarà un històric d'Esquerra Republicana, Joan Tardà, estarà en aquest programa per tal de parlar del que va ser i del que és i del que serà, perquè efectivament si alguna cosa estem veient és que la política es reinventa a diari. Els polítics, les polítiques i la política. Eva Parera, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jo et faig una predicció. Va. Serà oposició.
Serà oposició?
Sí. Jo li anava... Ja li pots dir el Joan.
Jo li anava a preguntar a vostè la seva reinvenció com ha anat. Com està?
No, reinvenció cap. Jo sempre dic que jo estic al mateix lloc on estava a l'inici del meu pas a la política. Jo vinc del món privat, jo tinc una empresa, sóc advocada i vaig fer una incursió en la política en una època molt complicada. Pensava que me'n sortia, finalment doncs, no he sortit, he continuat i segueixo defensant el que crec que s'havia de defensar des de l'inici, no? Una Catalunya econòmicament potent, motor d'Espanya, però motor d'Espanya, no una Catalunya independent.
Valents, és l'últim segell en arribar al món de la política. Vostè n'és la seva presidenta.
Sí.
Què és Valents?
Doncs Valents és un partit català, constitucionalista, per fer polítiques des de Catalunya. Amb lleialtat absoluta a l'Estat, intentant tenir una incidència en la governabilitat d'Espanya.
Són vostès de dreta, són d'esquerra, són de centre?
Doncs a mi m'agrada definir-me de centre, perquè tenim dintre del partit gent que ens ha vingut des del Partit Socialista fins a Vox, passant per PP i Ciutadans. Per tant, tenim un espectre molt ampli de gent i de sensibilitats ideològiques, no?
Es consideren també un d'aquells partits que formarien part d'aquella herència, ho dic perquè això se n'ha parlat teva moltíssim, no? De l'antiga Convergència, parlar de centre, parlar de constitucionalisme i parlar de catalanisme a la vegada, ens fica en un aspecte de gent important. No?
Doncs no, jo no em considero herència d'aquell catalanisme, d'aquell moviment, perquè vist ara en perspectiva des de fora, veus que allò doncs, va ser un dels problemes principals del que està passant avui a Catalunya, dels problemes que té avui Catalunya, no? I, de fet, jo vaig ser una de les primeres persones, potser ja fa més d'un any i mig, que vaig afirmar que el catalanisme havia mort i que havia de quedar mort i ben enterrat.
El catalanisme o l'independentisme català?
El catalanisme, perquè el catalanisme ha mutat. Jo entenia el catalanisme com un moviment des de la política catalana amb lleialtat al conjunt d'Espanya, al conjunt del país, no? I això va resultar que no era així i que això va mutar a l'independentisme que tenim avui, ja sigui independentisme a foc lent o independentisme de cop d'estat.
I el que abans era catalanisme, ara què és? No dic que el
no
catalanisme que ha evolucionat. Vostè
no
creu que no existeix?
No existeix, en absolut. No existeix, vull dir, la situació està tan polaritzada a Catalunya per culpa d'aquell catalanisme que avui ja no existeix. A més, crec que és un debat que hem de superar. A mi no m'agrada parlar d'èpoques anteriors, jo crec que és una cosa molt, molt superada. Ara hem de saber què volem ser com a Catalunya. És a dir, hi ha gent que vol ser una Catalunya independent. Jo no estic en aquest àmbit de gent. Jo no crec en una Catalunya independent i crec que ara el que hem de parlar sí o sí és de respecte a la llei i a la democràcia o no, que aquest és el problema que tenim avui.
Quan vostè escolta, per exemple, dic com a partit de la presidència del govern de Catalunya, no? El president Pere Aragonès o el president d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Junqueras, manifestar-se en els termes que ho ha fet en les últimes hores, apostant per aquesta taula de diàleg i per moure's dins el marc de la legalitat, entén que anem bé?
Entenc que estic escoltant unes persones que són autèntics hipòcrites. No em tenen cap credibilitat ni em mereixen cap credibilitat en absolut i no crec que ningú els hi tingui que fer un vot de confiança amb el que diuen. O sigui, i han demostrat que el que són, el que volen, vull dir, és gent que al final el que ha volgut és un trencament amb el que representava la transició, un trencament amb Espanya, un trencament de la societat pròpia catalana, no? Hi ha gent que a mi m'està dient que jo no sóc catalana. i que sóc estranya a la meva terra i que sóc una colona, no? I que sóc una feixista. Zero credibilitat a aquestes persones. Al final no ens enganyem. Aquí hi havia un president que era Puigdemont que anava a convocar unes eleccions i que no es convoquen per unes llàgrimes i un tuit d'Esquerra Republicana. No? Un tuit de Gabriel Rufián, del 155 monedes de plata i unes llàgrimes de la Marta Rovira, que era secretària general d'Esquerra Republicana en aquell moment, no sé si encara ho és o no, ho desconec, però són clarament persones que han buscat i han treballat per la ruptura, no només d'Espanya, sinó la ruptura de la pròpia Catalunya.
No té la sensació, de tota manera, que de mica en mica tot s'està apaivagant de manera clara?
No és veritat.
Però fixi's, simplement un passeig per als carrers de Barcelona, veure la quantitat d'estelades que hi havia abans i les que hi ha ara, veure les intencions de vot. Jo recordo unes declaracions en aquest programa el dia que van detenir a Carles Puigdemont, el president Puigdemont a Sardenya, que el diputat Joan Canadell va dir, diu, el terrible no és que Esquerra Republicana hagi moderat el seu discurs, és que hi ha més gent que els vota a ells i no pas a nosaltres, referint-se a Junts per Catalunya, amb aquest discurs. No entenc que d'alguna manera és un senyal, això?
No, en absolut. No hi ha cap moderació ni hi ha cap voluntat de retornar a una normalitat. Ho veiem amb les declaracions constants. Qui pugui seguir l'activitat parlamentària ho pot veure en cada discurs. Jo pateixo les meves cars, jo pateixo escratxes, pateixo insults, pateixo campanyes de desprestigi.
De debò?
Sí, vull dir, no existeix això. Estem discutint avui que hi ha una vaga convocada perquè no es vol que s'ensenyi el 25% de català a les escoles. Vull dir, que estem parlant? No és veritat que hi hagi una moderació. És una cosa que ja li convé a tothom, és a dir, li convé Esquerra perquè està a govern, no vol perdre el govern i li convé i fa aquest discurs, però no és cert.
Però
no és
si
cert.
Vostè demà arribés a ser, ja no li dic alcaldessa de Barcelona, sinó presidenta de la Generalitat, la vaga es convocaria exactament igual, en tant en quant no la convoquen els partits polítics, sinó la comunitat educativa.
A mi ningú em convocaria una vaga perquè no se m'ocorreix legislar en contra de la comunitat educativa. Això per començar.
Home, però el motiu que vostè ha posat al damunt la taula, sí, no? Perquè, efectivament, hi ha molta gent que no està a favor d'imposar aquest...
És que no es tracta de si estàs a favor o en contra, es tracta de respectar la llei.
Yeah. No, sí, amb això estic d'acord.
I ja està, és que és tan senzill com això, era de respectar les sentències.
Estic d'acord que sigui això, el que estic dient és que és la comunitat educativa la que convoca la... Bé, en fi, és igual, ara no ens quedarem enganxats en aquest punt. Escolti'm, Barcelona, no? Ho dic perquè és el primer platform que vostès plantegen, en tant en qual les municipals estan aquí a tocar, no?
Bueno, Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida...
Té tota la raó del món. Tots. Té tota la raó. En què és diferent? Permeti'm, comencem per Barcelona i després, si vol, anem a l'altra. Però la Barcelona de València, en què és diferent a la Barcelona a la resta de partits? Doncs, què és el primer que faria vostè, vaja?
Si em preguntes en què som diferents, em direm que nosaltres som de la política del sí i estem, jo ho estic veient a l'Ajuntament cada dia, estem immersos en la política del no. No només des de l'equip de govern, sinó també des de l'oposició. Jo crec que això és un element que ens diferencia molt a la resta de formacions polítiques, tant els que estan a l'oposició amb nosaltres com els que estan a govern. És a dir, estem en un bloqueig permanent per la por, sobretot la por de la foto, amb què pactes, a qui dones suport, a qui no dones suport, que s'ha perdut de vista què és el que necessita Barcelona i quines són les polítiques que necessiten els barcelonins. Nosaltres ens abstraiem de tot això. I hem pres decisions que han estat molt criticades, però ens és igual. És a dir, prenem les decisions que creiem que són bones per la ciutat. I crec que en això ens diferencia moltíssim de la resta de formacions polítiques.
Déu-n'hi-do. I posi'm un exemple d'allò, el que és el seu programa electoral. No? Quin creu que són els plats forts, per exemple?
Doncs el programa electoral, el principal, és gestió, que no n'hi ha. Jo crec que no hi ha gestió a la ciutat de Barcelona. El segon és recuperar la seguretat a la ciutat. Tenim un problema important, propiciat també doncs, per els problemes que s'arrastren en coordinació amb els Mossos, per tot lo polititzat que està o que es vol polititzar els cos de Mossos, però tenim un problema important de seguretat a la ciutat. S'ha estat molt permissiu amb conductes delictives, no només tipus botellots, sinó amb conductes delictives com ocupacions il·legals. És un problema gravíssim a la ciutat, que ningú hi està posant remei, no només no s'hi està posant remei, sinó que s'està incentivant. Nosaltres hem vist des de l'Ajuntament de Barcelona com es fan cursos promovent el com punxar la llum de forma il·legal o com entrar i ocupar un pis o ocupar un local perquè senzillament és que és d'un gran tenidor o és d'un banc que l'oficina està abandonada. No? És a dir, no pots justificar el delicte i s'està justificant el delicte posant-hi excuses des que és d'un banc o és d'un gran tenidor. No, els delictes no es justifiquen, es combaten. Això per començar. En tema d'habitatge, parlem molt de que no hi ha habitatge, però no fem res per convèncer els promotors i els constructors que vinguin a construir vivenda a Barcelona. Al contrari, els hi posem més problemes, que això s'hi afegeix també al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya amb la llei que s'ha aprovat ara. És a dir, tots són traves per construir. Doncs són problemàtiques que no s'hi està fent res. Per què? Perquè el govern està lligat de mans pels discursos que han fet quan en la seva etapa d'activistes, no? I ara es troben que han de ser activistes governant i és absolutament incompatible una cosa amb l'altra.
Ja. Vindrà el senyor Valls a ajudar-la a fer campanya? A fer-li costat?
No, el senyor Valls està a França i molt immers, jo crec, en la política francesa i les presidencials que hi ha aquest any allà.
Per què creu que no va arribar a funcionar el senyor Valls aquí?
Per què no va funcionar?
Jo estic segur que quan ell pren la decisió de venir aquí s'espera una notorietat més gran, no? Tenint en compte que venia de ser ministre de l'Interior, sí. Primer ministre, en fi, que esperava, imagino, sí. Una mica més.
A veure, jo crec que malauradament la política a Espanya és molt petita política. Ho dic francament, no només a Catalunya ni a la ciutat de Barcelona, ho dic en general a Espanya. Veiem un nivell polític molt baix, amb perfils polítics molt baixos. No hi ha nivell. I una de les principals condicions que he posat en el partit és que no hi ha ningú que es dediqui professionalment a la política ni visqui exclusivament de la política. És a dir, tothom en el meu partit té empreses, ve del sector privat, és a dir, perquè és clau aquesta formació a l'hora de, si vols gestionar, poder gestionar bé. El nivell a la política és molt baix i no sortim d'unes dinàmiques de blocs, que no hi ha cultura de pacte ni a la ciutat de Barcelona, ni al govern de la Generalitat, ni a Espanya. No hi ha la cultura de pacte, no hi ha la cultura del diàleg, que són dos elements essencials en la política. I ell representava molt això. I jo crec que la gent no ha sabut entendre una altra manera de fer política, que nosaltres és la que intentem fer entendre cada dia amb les nostres decisions.
I amb què es troba? Quan vostè va pels carrers i va explicant el seu discurs, tot tenint en compte, efectivament, que en el retrovisor de qualsevol formació política ara ja tenim aquí el 2023, pràcticament a tocar.
Doncs no? Mira, et diré que m'he trobat una evolució en aquests dos anys i poc que porto l'Ajuntament bastant interessant. Al principi, molt cordó sanitari, és a dir, tot aquell barceloní que anava amb un llaç groc és, ui, no, amb aquesta persona no hi parlo, amb aquesta formació no hi parlo, perquè és que jo sóc molt fidel no, al partit independentista, perquè és independentista. Tot això ha anat evolucionant, per què? Perquè nosaltres hem sabut demostrar que allò que parlàvem amb els veïns érem capaços de portar-ho a la pràctica real, és a dir, no prometem res que no podem fer, el que prometem ho hem aconseguit fer, ja sigui negociant pressupostos tan criticats, ja sigui negociant amb govern acords puntuals, però tot allò que hem promès, i sí que hem vist aquesta evolució de que la gent ja no et mira per si ets independentista o no, els veïns, si no et miren com a una persona que li pot portar una solució, no? I se'ns han obert moltes portes i jo crec que estem calant molt bé aquesta manera d'entendre la política dintre de l'Ajuntament.
Em deixa que li pregunti per altres assumptes d'altres partits, fins i tot dels governs, del que està passant a dia d'avui a nivell d'actualitat política. La crisi del Partit Popular, vostè com l'ha viscut?
La miro des de fora. Absolutament. Vull dir, no...
No li fa una mica de pena tenir en compte que són unes cicles familiars per vostè, no?
Sí, a veure, jo crec que és una llàstima que el principal partit de l'oposició a un govern de l'Estat, que jo considero que és nefast, doncs estigui immers en una crisi interna perquè això debilita, diguéssim, la seva acció d'oposició al govern de la Moncloa, no? Veurem com se'n refan d'això. Malauradament, les crisis internes en els grans partits són el pa nostre cada dia. La té el PP, la té el PSOE, l'ha tingut el PSOE, recordem, quan expulsen, diguéssim, a Pedro Sánchez, no? Que ha de deixar inclús el seu escó. Uh-huh. La té Podemos, la té Junts, la té Esquerra, la té tothom i són el pa nostre cada dia. L'únic és intentar que... o desitjar que la solucionin la més aviat possible, no pertoca a mi dir com ho han de solucionar i no soc militant i per tant no formo part del partit i no em toca a mi opinar, però desitjar que recuperin el més aviat possible perquè cal una oposició forta contra el govern de Pedro Sánchez.
Avui fa dos anys, se'n recorda, que van dir que ens havíem de tancar a casa...
Sí.
Estem pràcticament a tocar de que ens treguin les mascaretes. Quines ganes, eh?
Moltes.
Avui veiem França, ja és una realitat, sí. A partir d'avui mateix. Itàlia també ho serà a partir del dia 31. Com ha vist vostè tota... Com ha viscut aquests dos anys, senyora Parera?
Pues amb la mateixa por i la mateixa incertesa he hagut de tancar el meu negoci, igual que molts autònoms. Sí, sí, clar. Sí, sí, vaig voler acollir la meva empresa a un ERTE i no me'l van denegar, no va ser possible. No arribaven els ajuts, pagant de la meva butxaca els sous dels treballadors, fins que no va ser possible seguir pagant de la meva butxaca els sous dels treballadors, no? I malauradament he perdut l'empresa com l'han perdut molts altres empresaris i autònoms al llarg d'aquesta crisi. I l'he vist amb molta preocupació, sobretot per la manca de capacitat i de preparació dels governs que l'han gestionada a Catalunya i a l'Estat, no? M'ha semblat lamentable algunes decisions que s'han pres i algunes decisions que avui encara es prenen.
Què hauria fet vostè d'una manera diferent, simplement?
Doncs mira, jo subscric pràcticament totes les decisions que va prendre Ayuso a Madrid. No és fàcil, eh? O sigui, a toro pasado és molt, molt fàcil opinar i valorar el que s'hagués fet. Jo crec que, d'entrada, tancar els nens a casa, potser sí que els altres havíem d'intentar fer més teletreball, però tancar les escoles un trimestre és una decisió que a mi hagués costat molt prendre, moltíssim. Vull dir, no, hi ha coses que són sagrades, hi ha coses que són prioritàries i aquesta era una cosa prioritària.
Però permeti'm que li pregunti una cosa i evidentment després la deixo seguir. Quan un ocupa un alt càrrec, imagino que no pren aquesta decisió de manera aleatòria, sinó que escolta a diferents sectors, és a dir, la comunitat científica, segurament els empresaris, les patronals, els gremis, etcètera, etcètera. A quin d'aquests sectors hauria fet cas vostè?
Bueno, és que el problema no és a quin sector has de
fer
cas.
Home, sí, en un problema d'una pandèmia, no em digui que han de ser els restauradors els que decideixin què és el que fem. Vaja, si a mi m'agafa un càncer, no me'n vaig al bar de la cantonada que em digui el... Me'n vaig al metge.
Te'n vas amb un metge, amb un especialista. El problema aquí és que s'han estat prenent decisions sense un comitè d'experts constituït. I aquest és el gran problema que hem tingut.
Ja, va.
Sense diàleg amb els altres països veïns.
Ja.
No és possible.
Què ha fet diferent Espanya de França i Itàlia, per exemple?
Tenir un comitè d'experts.
Bueno,
és que aquí, no, és que aquí,
home, el senyor no, Trilla, no, al final, era el cap de... No,
el senyor Illa és un... El senyor Illa,
Trilla, no Illa. El senyor Trilla, estic dient.
No, aquí al final se'ns va vendre que hi havia un comitè d'experts. Espanya té un comitè assessor científic amb el que jo vaig parlar estant tancada a casa, quan estàvem tots confinats, que em van dir, no ens han convocat ni una sola vegada.
Ja.
Ni una sola vegada. Vaig dir, però com és possible... No ens han convocat una sola vegada perquè diuen que hi ha un comitè d'experts constituïts. Després vam saber que era mentida. El problema és que es van anar prenent decisions guiats per la intuïció, per la por, de dir, mira, saps què? Fem-ho fàcil, tanquem. Perquè, a més, m'estalvio que hi hagi una sessió de control al Parlament durant quasi un any. No? I al final resulta que aquí hem tingut un govern que ha pres decisions que el Tribunal Constitucional ha declarat per quatre vegades inconstitucionals i no passa res. I ningú ha dimitit, ningú ha sortit a donar explicacions de res, i aquí tothom ens hem acostumat, ens han vengut la por de dir, és que vostè ha de fer el que jo li dic perquè ha de fer el que jo li dic perquè és que si no vostè es morirà.
El dia que a mi m'agafi la malaltia tampoc aniré al jutge que em digui si és constitucional o no, eh? Vull dir, és a dir, prenien decisions sobre resolucions jurídiques.
No, si
però
tu...
hi havia... No, home, no. Ho recordem tots això, el que ha passat.
Sí, no. Si tu, govern, prens una decisió política sense un consell assessor mèdic i tanques el Parlament, tanques el Congrés perquè ningú et pregunti on està el consell assessor mèdic, aleshores tenim un problema.
En qualsevol cas, jo crec que en la primera resposta ja queda clara la seva postura. Faríem molt el mateix que ha fet Isabel Díaz Ayuso, no? És a dir, seria una mica el seu referent.
Has de prendre les decisions pensant que has de fer compatible la salut amb l'economia. Perquè és que, si no, és pan para hoy, hambre para mañana. I al final, no, al final tens una pandèmia, has d'assumir que la gent es contagiarà, que la gent es posarà malalta i que, malauradament, la gent morirà. No? I el que no pots fer és tancar la gent, inundar-los i bombardejar-los permanentment de multicolor, tutti frutti, ens sortirem més forts... No sortirem més forts.
Pel que a mi em deia el doctor Trilla l'altre dia, eh? Vull dir, simplement reprodueixo el que em deia. No és el mateix que morin, dins aquest discurs que fa vostè, que morin 10 persones, que morin 10.000. no és el mateix. Jo, insisteix, jo sí que no en sé d'això. O sigui, jo sí que no en tinc ni idea, perquè mira, em vaig dedicar, em dedico al que em dedico i l'única cosa que faig és parlar.
Ja, però
clar, quan parlo, el que faig és anar a buscar el senyor que més en sap d'això.
Sí, però és que la decisió no s'hi molen...
I el senyor que més en sap d'això em diu exactament que la diferència entre el que ha fet la senyora Díaz Ayuso a Madrid i el que hem fet aquí és que en un lloc s'ha apostat molt, efectivament, per la qüestió econòmica, jugant-se-la una mica, i efectivament allà el grau de mortalitat és més alt que a Catalunya, segons em diuen,
No és veritat.
Segons em diuen, a nivell
de percentatge. No és veritat, no és veritat.
Això és el
que... No és veritat, doncs no és veritat.
En qualsevol cas, jo insisteixo, jo escolto els experts em diuen el que em diuen. No ho sé, en fi.
No és veritat, allà van estar oberts, aquí vam estar tancats, i el grau de contagis i d'ingressos a l'UCI era més alt aquí.
Bé.
No és veritat. O sigui, al final tu el que has d'intentar és que la gent després no es mori de gana. I al final, si realment et preocupen les morts, el que no fas és tancar la gent en unes residències de gent gran i tirar les claus i donar ordre per escrit de que no es reanima les persones ni se'ls dona respiradors a les persones senzillament perquè estan en una residència de gent gran.
Estem a 2 minuts d'haver d'acabar. Vaig mirar el rellotge perquè la conversa em sembla molt interessant i l'allargaria molt i malauradament no serà possible. Però
arreglarem Espanya.
Cas, no ho sé si arreglarem o la farem pitjor, perquè això són simplement maneres de veure-ho. No? En qualsevol cas, un bon objectiu per vostè, és a dir, un bon resultat de cara a les properes municipals, quin seria?
Governar.
Governar directament.
Clar.
O sigui, vostès van a per totes.
Sempre. A la vida sempre has d'anar, no a la política, a tot arreu has d'anar per totes. Jo quan obro el meu negoci, vaig obrir un negoci que em funcioni molts anys, i em va funcionar 25 anys, i va venir una pandèmia, i va ser la pandèmia que me'l va haver de tancar, no?
Yeah.
I quan comences una cosa, vas a per totes, òbviament.
Ho veu factible?
Sí, tant.
Sí, eh?
Sens dubte. PSC estava a govern a Barcelona l'última legislatura amb 4 regidors, jo avui en tinc 3, vull dir que... I en vam treure 6 a les eleccions, o sigui que i tant que ho veig factible.
Des d'ara fins al 23, espero tenir ocasió de xerrar unes quantes vegades més amb vostè. Eva Parera, ha estat un plaer tenir-la avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.